TDT comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Anaïs Martí.
Amb tota la competència que té ara mateix, tota aquesta pressió i està passant factura.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha perdut 3-1 al Bernabéu sense fer un bon partit, però ha acabat cap a dalt. A la primera part, els errors defensius, un de Busquets molt clar, l'altre potser també, han estat castigats amb dos gols del Madrid, Benzema i Fede Valverde. El Barça ha tingut molta estona per reaccionar, ha trigat moltíssim a reaccionar, han ajudat els canvis de Xavi, Ansu, Ferran i Gavi. Ferran ha fet el 2-1, però el Madrid ha fet el 3-1, Rodrigo de penal, l'arbitratge de Sánchez Martínez, discutible. Ricard, què t'ha agradat?
L'orgull individual d'Ansu, Gavi i fins i tot Ferran. Crec que és l'única cosa que es pot rescatar d'un partit que el Barça havia dipositat a la inèrcia, que l'havia situat en un estat gairebé, diria que, de conformisme, i que els canvis, els futbolistes que han aparegut des de la banqueta, ho han canviat. Tots amb un tret comú, jugadors joves, amb ganes de tornar a recuperar o la titularitat o una versió millor. Han tingut moments de pressió, han tingut moments de Gavi ha encès el partit amb el algunes accions d'intensitat acabades en falta que l'equip necessitava. Hem vist els millors minuts d'Ansu, jo crec que de la temporada, el desequilibri en el cas del gol, una rematada des de la frontal fora, una possible rematada que no li ha caigut gaire bé la pilota amb el 2-1 després de l'acció de Sergi Roberto en la diagonal. Han canviat l'estat anímic del partit i jo crec que ha arribat el moment que hi hagi titulars consolidats que comencin a deixar pas després del que hem vist avui. Aquests jugadors han tingut ganes de canviar la situació, han tingut fam, han tingut responsabilitat i han tingut intensitat. Ells, amb la invitació del Madrid, han acceptat la invitació del Madrid a tornar a entrar en el partit i han fet tornar a entrar al partit al Barça fins l'acció del penal que ha acabat de resoldre la situació amb un Madrid que no ha patit gaire en aquests últims minuts, tot i l'oposició d'aquests jugadors individualment.
Sobre què tens dubtes?
Sobre la confiança de l'equip en allò que fa. Jo he vist un equip amb poca determinació, amb poca sensació de confiança, amb poca autoestima, amb poques ganes o amb poca predisposició a creure que era possible. I això em preocupa. He vist, parlo des del punt de vista tàctic, moments on el Barça ha tingut molt la pilota però no ha atacat, moments on el ritme ha estat més aviat baix, moments on l'equip no s'ha atrevit a filtrar una passada per falta de confiança, moments on l'equip ha perdut pilotes en jugadors que no les poden perdre o en associacions que són normalment exitoses i que han passat a ser en un fracàs de manera estranya, passades a 8 metres, passades a 7 metres, sense oposició. Un equip com caigut, com probablement, com deia el Lluís Carreras, els primers minuts de partit eren importants per reobrir la ferida de Milà i el Barça no ho ha fet. Em preocupa, no ha reaccionat. Em preocupa aquesta disfunció entre allò que hauria de ser el Barça i el que és. Entre un equip que no sabem si vol pesar molt al mig camp o si ha de donar aire als extrems. La sensació en què els futbolistes es miren però no saben ben bé que si Lewandowski vindrà a rebre en curt, si Busquets li ha de passar la pilota a l'espai, si Pedri i Lewandowski de cop i volta semblen dos desconeguts quan van començar jugant, que havien, semblava que havien jugat tota la vida plegats. Bé, tota una sèrie d'elements, de situacions que més enllà del desànim responen a certs dubtes tàctics. Costa identificar què vol l'equip o quina és la millor versió de l'equip. I avui quan l'hem vist ha estat per atacs d'orgull individuals, no pas perquè l'equip hagi trobat el seu camí.
I què és el que no pots entendre?
Que els titulars no s'hagin revelat prou contra la derrota. Fins que no hi ha hagut els canvis, el Barça era una ànima lliurada al destí. A la primera part han tingut una dinàmica després de l'1-0, perquè qualsevol acció on veuen la llum de cop i volta s'animen. I, insisteixo, la reacció no pot venir d'una notícia caiguda del cel, perquè un gol pot arribar en qualsevol moment. Tu has de provocar el gol. Tu has de provocar amb la teva actitud la reacció. No, és molt fàcil, després de trobar-te un tresor, reaccionar amb entusiasme. Això ho pot fer qualsevol equip. Aquí la clau és estar 2-0 o 1-0 per sota i pessigar, i creure-hi, i anar-hi, i generar-li dificultats al Madrid, que a la segona part no ha patit fins al 32 de la segona. La primera mitja hora de la segona part pel Madrid ha estat insubstancial, fins al punt que el Madrid ha negociat la dimissió, ha volgut tancar la persiana i no ha fet ni sang d'un Barça derrotat. És l'últim quart d'hora que amb la participació d'Ansu, Ferran i Gavi, l'equip com desperta. Jo crec que avui hem vist futbolistes superats, com hem vist Busquets confirmant el que ens va semblar intuir contra l'Inter, com hem vist Lewandowski a vegades desconnectat, com hem vist Rafinha i Dembélé fora del partit més que dintre del partit, jugadors que havien de ser estructurals que de cop i volta han passat a ser complementaris. Quan dic Lewandowski estones, eh? Jo crec que Lewandowski li ha donat al Barça moltes coses, perquè encara que no faci un bon partit, sempre produeix. Però crec que hi ha jugadors que no han reaccionat a l'escenari tal com tocava, i això és una qüestió d'actitud, d'entusiasme competitiu, ja no és qüestió d'estar encertat o no encertat. Crec que el Barça ha de fer una reflexió des d'aquest punt de vista. Doncs com deia la primera part, hem parlat molt de com guanya, però hauríem de parlar també de com perd.
Xavi, a la zona ara mateix. Ara recopilem les conclusions del Ricard.
Pero esto es el fútbol. A veces entras en una dinámica negativa y bueno, por suerte son tres puntos, ¿no? La desgracia fue el otro día, el miércoles, y hoy es verdad que solo son tres puntos, pero era una oportunidad muy buena para nosotros de seguir líderes y bueno, nos vamos de vacío, ¿no? Hemos tenido nuestras opciones de hacer el empate a uno, una muy clara, recuerdo, de Robert. Les hemos tenido ahí muchas veces en el área y no hemos aprovechado nuestros momentos, ¿no? El fútbol tiene estas cosas. El Madrid ha aprovechado sus momentos, ha defendido muy bien. Nos ha costado mucho más a nosotros y tengo la sensación esa, ¿no?, de que estamos en una dinámica que no nos sale nada y hay que cambiarla ya a partir del jueves.
David.
Hola, mister. Hola, Xavi.
David Villa.
Nada, yo quería preguntarte, dentro de obviamente que un resultado así se sacan pocas cosas positivas, si estás contento en este sentido con una buena noticia que es la salida de Ansu Fati los últimos 20 minutos y el gran rendimiento que ha dado el chico, ¿no?
Sí, bueno, en general no puedo estar contento con casi nada, ¿no? Perdiendo en el Bernabéu 3-1, la verdad que la sensación es muy mala, muy mala. Pero bueno, cosas, notas positivas, pues que los que han salido en la segunda parte, pues han salido con mucha intensidad, con mucha agresividad, que hemos tenido al Madrid ahí en su área para hacer el empate a dos, creo, recuerdo una muy clara de Ansu para el 2-2 y luego ha venido el penalti, ¿no? Bueno, intentar sacar cosas positivas, hacer mucha autocrítica. Saber perfectamente, lo sabemos todos desde dentro, que no estamos bien, que estamos en una mala dinámica y cambiarla lo antes posible, ¿no?
Xavi, acá Juanpi, ¿cómo estás?
Sorín.
Bien, todo bien. Quería saber cómo van a corregir esa parte defensiva que la vienen sufriendo. Pasó el otro día contra el Inter, hoy de vuelta contra el Madrid. Imagino cómo estás planificando los próximos pasos para intentar estar cada vez mejor, ¿no?
Sí, hasta ahora estábamos muy bien en Liga. Sí que es verdad que tenemos que mejorar la contundencia, la agresividad. Hoy habíamos hablado también de parar contras, parar transiciones, que el Madrid lo aprovecha muy bien. Y en la primera de cambio pues nos han pillado en el 1-0, ¿no? Así que, bueno, hay que mejorar en todo, ¿no? Insistir que estamos en construcción, somos un equipo en construcción, llevamos pocos partidos, pero hay que mejorar muchísimo, ¿no? Hay que ser más competitivos para sacar más cosas en este tipo de partido.
Hola, mister, hola, Xavi.
Aquest és Guti.
¿Cuánto crees que ha influido el partido de la Champions para tu equipo? ¿Crees realmente que el equipo ha salido totalmente concentrado para el partido o que el partido de Champions os ha hecho mucho daño?
No, yo no creo que haya influido, la verdad. Hemos estado dominando, controlando el juego en muchos momentos, hemos tenido al Madrid en su área sin hacer un gran partido, evidentemente, ¿no? Es una evidencia. Hemos tenido nuestros momentos para hacer el empate a uno, para hacer el empate a dos, y cuando perdonas en el Bernabéu, pues tiene estas cosas, ¿no? Me quedo que el equipo ha tenido fe y amor propio hasta el final, pero bueno, no nos ha dado. Son tres puntos que dejamos de sumar, que suma el Madrid, que se pone líder, y insisto, ¿no? Yo creo que el resumen es que estamos en una dinámica muy negativa y hay que cambiarla lo antes posible.
Muchas gracias, Xavi.
Es Xavi Adazón, amb David Villa, amb Guti i amb Juanpi Sorín.
No estaven malament les preguntes,
no,
eh? L'altre dia vaig ser crític amb els futbolistes, sí, sí, que fan preguntes i...
Bé, és un bé. Clàssic, sí, sí, ha estat bé. La veritat que a mi m'han semblat bé, sí. Les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquest partit al Bernabéu, d'aquesta derrota al Clàssic. La primera, el pobre esperit dels 11 jugadors titulars avui al Bernabéu, que no s'han revelat en cap moment. La segona, l'orgull dels canvis, en contrast, de Gavi, d'Ansu, de Ferran, que ha fet gol. Tots tres han fet millorar el Barça en el tram final del partit. I la poca convicció i la mala execució dels jugadors del Barça sobre el pla de partit i el pla de joc de Xavi. Ara mateix el Barça sembla un equip insegur. Aquestes són les conclusions del Ricard Torquemada de la TDT a Catalunya Ràdio després d'aquest Madrid 3, Barça 1. Ara escoltarem per segona vegada Xavi Hernández a la roda de premsa i sentirem l'efecte Costa.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 24 de setembre al 13 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 65 euros per persona i nit. Un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Hola, Ricard.
Doncs què em dius de la segona part?
Doncs que fins que hi ha hagut els canvis, no és que hagi estat pitjor que la primera, és que ha tingut un punt entre angoixant i indignant que jo no sé interpretar. Pel que ha passat quan han entrat els canvis, i com que vull pensar que els titulars no han dimitit, pot ser que hi hagi hagut algun component de cansament de dimecres. Vull creure, és a dir, no...
Sí, sí, és l'única coartada que hi ha.
No se m'acut que Pedri perpetri el partit que hagi perpetrat avui i fins i tot Busquets, i que l'entrada de jugadors... Gavi, jo el tinc per titular, i el partit d'avui reforça que és titular indiscutible, però... Francament, a dia d'avui Ansu i Ferran Torres són clarament suplents i han millorat de llarg l'equip. Vull dir que alguna cosa d'això em sembla que hi ha, però vaja, la prestació anímica amb què el Barça s'ha presentat al partit d'avui és indefensable. Tan indefensable que, com que ja n'hem parlat al descans, et diré que la segona part estava pensant que aquest desmenjament del partit d'avui tapa que un dia més l'equip juga molt poc a futbol, té molt poc futbol elaborat col·lectivament. Això ho hem vist altres dies, el dia del Celta la segona part va ser una agonia, el dia de l'Inter ens vam poder fixar, perquè allà ningú va tenir dubte del caràcter o de, com a mínim, de l'orgull de l'equip, que va anar arrossegant-se com va poder fins al 3-3, i aquell dia sí que vam poder destapar totes les mancances futbolístiques de l'equip. Però és que avui, al marge d'aquesta mena de depressió que ens ha sorprès tant, l'equip continua jugant molt malament a futbol, no té res de futbol interior, i com hem explicat al descans, és que a més avui, que ha volgut fer una altra cosa, se n'ha anat a l'altre extrem, i vaja, jo ho sento, dec ser jo que no entenc res, però que Xavi digui que hemos tenido unos otros momentos, sí, d'acord, la volea d'Ansu, però
sí,
perquè el Madrid...
Sí.
Però hemos tenido nuestros momentos para el 1-1. Vaja, si el Madrid canvia la segona per la quarta, ens en foten quatre. Vull dir que aquest tipus de... Jo estic segur que aquesta mirada del partit de Xavi és genuïna. Vull dir que no intenta aixecar-nos la camisa, però hauria d'anar en compte, perquè després d'un clàssic on el Madrid estona està ballat i on has estat absolutament inofensiu, sortir a dir que has tingut els teus moments no contribueix precisament a la calma social, diria jo.
El Jordi planteja una situació nova, que és, a més a més de la situació anímica o física, la situació futbolística de l'equip, que avui ha fet un altre pas enrere, no?
Clar, és que avui, Ricard...
Mínim, no ha caminat cap endavant amb algun objectiu o algun horitzó o alguna meta clara.
Avui, Ricard, fas una aposta de sortida que a mi em sembla que és comprensible, perquè la debatíeu a l'inici amb el Xavi, i jo entenc l'argument, que és que Gavi a vegades et revoluciona massa el joc, li falta un punt de pausa, segurament producte de l'experiència, tot i que no estic lluny del que deia el Carles, que si a la selecció espanyola fa una cosa i aquí en fa una altra, potser és que li demanem coses diferents, però vaja. La qüestió és que has volgut apostar per De Jong perquè al mig del camp tingués, diguem-li així, més cervell, més futbol, més...
Sí, i hem trobat
a faltar Gavi. I ha estat un absolut desastre, o sigui, per això dic que Gavi...
I De Jong no ha fet un mal partit, ni ha negociat cap esforç, jo crec que és el jugador que ha estat present.
Per mi, De Jong,
és una de les grans decepcions dels últims anys, perquè jo vaig celebrar el seu fitxatge com un energumen, i justament avui que parlem de la nul·la capacitat de revelar-se de l'equip, De Jong és el cromo de no saber revelar-se contra l'adversitat. Tinc la sensació que des que va arribar aquí sempre ha trobat una coartada per no ser el jugador que va ser a l'Ajax, i ja, com que ja han passat anys i entrenadors, ja comença a no colar allò de, no, és que clar, és que Setién li demana una cosa, no s'entenia, Valverde una altra, Koeman una altra, bé, doncs que ens expliqui quina entén, però vaja, avui entres de, com estava demanant ella a més abans del partit, entres de titular i bé, no és que hagi estat pitjor que els altres dos, perquè Pedri avui no hi era i Busquets està com està, però bé, jo és que he trobat a faltar molt el Gavi, i això que quan ha entrat directament s'ha dedicat a fotre trompades, però clar, com que només n'havíem donat una en tota la primera part...
És que l'equip necessitava que
sí, sí, sí.
Intensitat.
No, i és més, el gol ve d'una recuperació així una mica... Bueno, sí, un salt una mica estrany...
Després d'una equivocació en el control, en el córner, no? Finalment va la recuperació, la guanya i l'activa.
Sí, sí, bé, no sé... si em diguessis, no, mira, és que si juguem amb De Jong, amb Busquets i amb Pedri, bueno, el futbol és una filarmònica de Viena. Ens podem plantejar prescindir de Gavi, però jo després del que he vist avui, que consti que l'aposta inicial l'entenc, no estic fent ara una crítica a toro passat a l'entrenador, sinó que estic fent una exposició de fets. O sigui, si considerem que el gran mal de l'equip, que n'hi ha més d'avui, és que no ha tingut caràcter, diguem-ho d'alguna manera, uh-huh, no pots prescindir d'un jugador que és el que te n'aporta a dojo.
Fins ara no hi havia dubtes amb el triangle del mig camp i la tripleta atacant. Creus que ha arribat el moment de començar a moure aquests dos arbres?
Bé, jo... Mira, en una setmana, aquesta setmana està sent terrible pel meu sentit de la nostàlgia, perquè jo he defensat Piqué fins a límits que van més enllà del sentit comú, i dimecres vaig plegar, i he defensat Busquets fins a límits que jo crec que sí que van dins del sentit comú, però avui... Potser ha tingut una mala tarda, però a mi m'ha fet la sensació que avui el partit tampoc és que fos un partit d'una intensitat física insuportable, i l'he vist navegar tant o més que Piqué dimecres. Per tant, jo no dic, a mi no m'agraden les coses categòriques, això que fem de Xavi fora i aquest que no torni a vestir mai més la samarreta del Barça, em sembla ridícul, però potser ens hem de plantejar que per determinats partits de certa exigència passem pàgina, i si els perdem amb un altre, doncs tal dia farà un any, perquè també els perdem amb ells. Ara, el cas de Busquets és especialment complicat, perquè és que l'únic substitut que se m'acut és De Jong, i tampoc és que ens deixi gaire tranquils.
Bé, doncs, algunes ombres de cara al futur. Recordem que aquesta setmana hi haurà doble partit de Lliga, sí. Doble jornada. Dijous a casa contra el Villarreal, i el cap de setmana, em recordeu?
Atlètic Club
també al Camp Nou, per tant, doble sessió al Camp Nou, dijous i diumenge, i amb urgència per sortir del sot on ha entrat el Barça, i que avui no ha estat capaç de ni de fer un sobreesforç per sortir-ne. El millor, Jordi?
Ferran Torres.
Gràcies.
Bona tarda.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Treu targeta vermella a les energies contaminants i comença a jugar net. Solideo t'instal·la plaques solars perquè estalviïs en la factura de la llum i generis la teva pròpia energia. Amb la millor tecnologia, equip d'instal·ladors propis i 25 anys de garantia. Informa-te'n a solideo.cat.
Som al tercer temps de la TET a la sala de premsa del Bernabéu, esperant que arribi Xavi aquí per explicar les seves impressions del partit, després d'haver sentit aquesta intervenció a DAZN que tenia els drets del partit. Anaïs, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Ricard.
El descans, firmaves l'empat. Jo crec que hi havia qui firmava perdre 2-1. La segona part no ha canviat gaire cosa, eh?
No, la veritat és que no. Sí que és veritat que hem vist que els que han sortit a la banqueta com a mínim li han posat, no sé com dir-ho, més intensitat. Crec que la nota bona del partit, si és que li hem de posar alguna, és l'actuació d'en Sofati, que m'ha agradat veure-l encarant de nou i atrevint-se de nou. i a partir d'aquí doncs, és que s'ha de fer moltíssima autocrítica de portes cap endins i segueixo pensant que el Barça té un problema de mentalitat i d'una autoestima que està molt, molt baixa, perquè aquesta plantilla no és tan... Vull dir, amb aquesta plantilla tu pots fer moltes més coses de les que estem veient especialment aquesta setmana.
Home, és que jo crec que potser el més preocupant avui ha estat la resposta competitiva, no?, de l'equip, una mica en la línia del que diu l'Anaïs, la falta d'autoestima o de mentalitat, d'aquesta sensació de... Ves que jo he tingut moments de partit en què no, em costava molt entendre l'energia de l'equip.
Sí, i... és que no hi anaven. Estàs perdent, doncs has de jugar amb un punt de desesperació, de necessitat, i la primera mitja hora o 25 minuts de la segona meitat han estat desesperants.
Jo crec que falten referència dintre el cap. Sí. Sí, Gavi et pot fer per vergonya que corris més, però Gavi no t'agafarà pel pit i et dirà espavila.
Però Carles, tenim Lewandowski també.
Sí, que... Lewandowski acaba d'arribar i possiblement, entre que està situat, deu estar encara flipat una mica en el lloc que es troba amb els capitans, amb tot plegat, no deu ser fàcil aterrar i a partir d'aquí dius ja faig jo el que pugui, però... Qui ha sortit a empantar l'equip? Ansu, que no sé si aixeca la veu. Ferran, que fa dos dies que és aquí.
I Gavi.
Vull dir que, si tot plegat, trobo que com a referents d'engrescar a tot l'equip, costa.
Però fixeu-vos que esteu parlant d'uns conceptes que és engrescar, mentalitat, intensitat, que no han estat els conceptes que s'han atribuït al Barça dels seus grans moments. El que ha caracteritzat el gran Barça, o el Barça que ha funcionat i que ha guanyat títols i que ha meravellat a mig món, era el joc.
Sí, home, però ara
pressionaven,
el talent.
Jo crec que quan... Sí, ja ho sé, però jo crec que quan el joc acompanya perquè... tu trobes el teu company, perquè el teu company s'ha col·locat bé, i el que ha de defensar una jugada de l'equip rival està ben situat, perquè a més té l'ajuda després de seguida pel que ve, en fi, tots els conceptes del tercer home, etc etc. Quan això funciona, tota la resta surt sol.
Bienvenidos a la rueda de prensa de l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Empezaremos con las preguntas en catalán aquí. Ricard, sisplau.
Bona tarda, Xavi. Fins ara havíem parlat molt de com volíem que l'equip guanyés, i et volia preguntar per com volíem o com volem que l'equip perdi, no? Fins ara a Europa l'havíem vist en partits que s'havia revelat. No sé si tens la sensació avui que li ha costat reaccionar o revelar-se contra el que estava passant fins l'últim quart d'hora, on han aparegut els canvis que han arribat des de la banqueta.
Sí, jo crec que la primera part no hem estat malament, hem dominat, hem tingut el Madrid al seu camp, hem canviat l'estratègia, el plan d'atac, perquè ells posaven dos pivots i al final no hem trobat entre línies gent, hem fet línia de tres, hem posat l'Usman per dins, per fora, hem entrat amb el Balde, i tinc la sensació que hem tingut les nostres opcions sense fer un bon partit. Hem tingut l'empat a un, no l'hem fet, després ha arribat el 2-0, la segona part ells han estat molt bé, els primers 20-25 minuts ens han dominat ells, i després amb els canvis hem estat més agressius, més contundents, que ens ha faltat moltíssima contundència avui, hem de competir molt millor, hem de ser molt autocrítics. Si volem guanyar aquest tipus de partits i competicions o títols aquest any, hem de canviar la mentalitat, hem de canviar la dinàmica. No estem en una dinàmica positiva, estem en una dinàmica negativa i això ens està passant, no? Bé, tinc la sensació que sense fer un bon partit hem tingut les nostres opcions, hem tingut el 2-2 al final de l'Ansu, al final hem tingut fe, hem tingut amor propi, però no és suficient, hem de fer més coses, hem de competir molt millor. Avui estem davant d'un equip molt madur, que sap el que fa, que aprofita els seus moments. Al final el futbol són moments i nosaltres els hem tingut, el Madrid també. El Madrid els ha aprofitat, nosaltres no. Però bé, sí, hem de millorar, estem en una mala dinàmica i l'hem de canviar a partir ja del dijous.
Marta, sí.
Hola Xavi, Marta Ramon, en directe al Barça jugar a RAC1. Com creus que afectarà l'impacte d'aquesta derrota en la Lliga, que és on estàveu millor de joc i de resultats, i en aquest sentit, amb aquesta mirada llarga, què et preocupa més del partit d'avui aquí al Bernabéu?
Bé, em preocupa doncs, que no hem estat al nostre nivell de joc. Estem davant d'un equip, d'un grandíssim equip, que té les coses molt clares, que no li importa tancar-se en bloc baix, en bloc mig i sortir al contraatac, i ho havíem parlat, i el primer gol no pot passar, hem de fer falta, i vas al descans amb 2-0, pràcticament doncs, el que el Madrid aprofita els tres contraatacs que té i nosaltres estem allà i no generem, no? Això és el que em preocupa, que no ataquem bé, que no aprofitem els nostres moments. El futbol moltes vegades sense estar bé, has d'aprofitar els moments, de l'empat a un, de l'empat a dos. Hem de fer més coses, està clar, no? Hem de ser molt autocrítics. Avui estic molt decebut, molt decepcionat, molt trist. No és un gran dia, però estem en una dinàmica negativa i l'hem de canviar ja, l'hem de canviar a partir d'allà. Són 3 punts, la lliga és molt llarga, però no em consola tot això. Al final hem de fer més coses durant els partits i ser més madurs, competir molt millor.
Bona tarda, Xavi. Laura Rodés, en directe per TV3 i Esport3 al Gol a Gol. Parlaves també el dia del camp del Bayern de ser més competitius, una paraula que has anat utilitzant i que avui també has utilitzat. Què ha de fer aquest Barça per ser més competitiu i per revertir tota aquesta situació, aquesta dinàmica negativa?
Bé, madurar a base de castanyes, no? Al final, la castanya que ens vam emportar l'altre dia contra l'Inter, contra el Bayern, a Milán, avui, al final són errors nostres puntuals, que moments que no controlem el partit, que no es fa el que s'ha de fer. El primer gol s'ha de fer una falta. I en el segon és comunicació de que l'Eric la pentina si està sol al Koundé. Vull dir, al final són errors nostres que paguem molt car. I en aquest nivell, Madrid, Bayern, Inter, està tot molt igualat i no aprofitem els nostres moments, no? I també hem de ser més efectius. Generem 3-4 ocasions molt clares i no les aprofitem. Evidentment hem de jugar molt millor, però també aprofitar els nostres moments quan no estàs tan fi, no?
Hola, Xavi. Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona tarda. Adrià Albets, en director per al carrusel de la sèrie Moguts de Ser Catalunya. Hablabas ahora, igual que el día del empate contra el Inter, de errores individuales, errores puntuales. Y hay una frase que tú repites mucho cuando te preguntamos después de un mal partido, que es, esto lo habíamos hablado. Lo habláis, pero no sale. Entonces, ¿es una cuestión de que a los jugadores les cuesta asimilar lo que les pide el entrenador? ¿No lo entienden? ¿Cuál es exactamente el problema? Porque tú, de alguna forma, apuntas a los jugadores.
No, yo no apunto a los jugadores. Yo soy el máximo responsable. Esto no va a pasar nunca en la vida. No, nunca en la vida va a pasar que yo apunto a los jugadores. Pero yo explico lo que nos ha pasado. Si yo estoy en el barco capitaneando esto... No, para nada, es un error mío también de no transmitir, a lo mejor de no poner más énfasis en lo que tenemos que hacer, pero que no, son errores, si hablamos de lo que ha pasado, pues son errores puntuales, errores de concepto del juego, de madurar, de competir mejor, pero es fútbol, el fútbol es un juego de errores, y lo decimos siempre, que hay que minimizarlos, hoy no lo hemos hecho. El Madrid los minimiza y maximiza su potencial, que es mucho, muchísimo, ¿no? Aprovecha sus momentos y por eso es un grandísimo equipo, por eso lleva años ganando con esta base de equipo títulos. Al final nosotros estamos empezando, es un equipo en construcción, pero tenemos que madurar para conseguir competir a este nivel.
Sí, ahí.
Hola, buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez para Radio Estadio Onda Cero. Una semana muy negra con 2 derrotas graves, importantes, que pueden tener consecuencias en las competiciones. Es el momento, tú has hablado de agresividad, de competitividad, quizás es el momento de empezar a refrescar al equipo para que hacer un reset y mirar de cambiar muchas cosas.
Sí, creo que lo he dicho. Al final es cambiar la dinámica, ¿no? En el fútbol la temporada es muy larga y tienes un momento que estás mal, que estás bajo, que estás en un pequeño bache, pues bueno, es este momento, ¿no? Hay que ser fuertes, hay que seguir creyendo, seguir trabajando y no conozco otra manera de llegar al éxito que seguir creyendo y seguir trabajando. Entonces, hay que insistir, empezar a recuperarnos ya mañana y pensar en el jueves que esto sigue. Por suerte, pues son solo 3 puntos y hay que empezar ya a preparar el jueves, el día del Villarreal.
Hola, Xavi. Elena Condice, Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ha sorprendido la suplencia de Gavi, después ha entrado en la segunda parte. ¿Crees que ha sido uno de los cambios que ha ayudado a cambiar el signo del partido?
Sí, han entrado muy bien. Es una nota positiva, es que tanto Ferran como Ansu, como Gavi, como luego Kessié nos han ayudado y al final han entrado bien. O sea que sí, una nota positiva es esta. Otra es que tenemos fe hasta el final, que creemos, que hemos hecho el 2-1 y con la opción de hacer el 2-2 sin hacer un buen partido, está claro, ¿no? Pero hemos tenido nuestros momentos para sacar algo positivo de aquí y la pena que no lo hemos conseguido.
Hola, mister.
¿Qué tal? Buenas tardes. Alejandro Segura, de Radio Marca. Hablabas en la primera respuesta de contundencia, de falta de contundencia. ¿Crees que el Madrid os ha ganado en intensidad también en el día de hoy?
No, en intensidad no. Yo creo que nos ha ganado en madurez. Madurez del juego, en saber competir. En eso sí. Tengo la sensación de que hemos competido peor que el rival hoy, que el Madrid. Sí, por eso han ganado el partido, porque ellos compiten muy bien y saben lo que tienen que hacer en cada momento, ¿no? Es un equipo más maduro que el nuestro en estos momentos.
Josep Capel, de Radio Nacional. Buenas tardes, Xavi.
Buenas tardes.
Has hablado antes de errores puntuales también el día del Inter. Sin embargo, el equipo desde hace 4 o 5 partidos, después del parón, parece que le cuesta más defender en las transiciones, algo que habitualmente ya le cuesta, pero ahora le cuesta más. Y además también crear peligro. Hoy, por ejemplo, habéis llegado menos a portería, menos en el último cuarto de hora. Y no sé si te preocupa especialmente la falta de juego del equipo, tanto para ir para atrás o incluso para crear peligro. ¿Y qué es lo que ha pasado? La diferencia entre el principio de temporada y ahora estos últimos partidos. Gracias.
Sí, claro. Te preocupa todo, ¿no? Sobre todo cuando no llega el resultado y analizar el porqué. El por qué estamos de esta manera, ¿no? Bueno, miraremos el partido repetido, analizaremos, mejoraremos cosas. Seremos autocríticos también desde dentro, desde el staff, cosas que no estamos haciendo bien, y mejorar para que el jugador se sienta cómodo y pueda rendir al máximo como lo íbamos haciendo hasta hace una semana.
Acaba aquí la roda de premsa de Xavi, que comentarem el tercer temps de la TET a partir d'ara.
La transmissió d'en Torquemada.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Som al tercer temps de la TET, encara aquí al Bernabéu. Bé, doncs, segons Xavi, el que falta és madurar a base de castanyes, però quantes castanyes haurem d'acceptar per madurar? Perquè no es madura d'un dia per l'altre.
Sí, madurar a base de castanyes. Home, les derrotes sempre t'ensenyen alguna cosa. Potser fins i tot més que les victòries, però és veritat que algun dia has d'aturar la sagnada, no? A mi, Xavi, m'ha semblat que arribar a la sala de premsa amb un to autocrític important avui, més que el dimecres i més que altres dies, segurament.
Sí.
Però sóc el primer responsable, el màxim responsable. Simplement explico el que passa o el que veig. Els errors potser també són meus de no transmetre. És la primera vegada que el sento dir això.
Sí.
I perquè li han preguntat,
Clar, perquè li han demanat directament.
Però compte que ell no és conscient de que assenyalen els jugadors.
No,
això és una qüestió de percepció,
Home, però avui, sí, abans d'aquesta resposta, Carles, el primer gol s'ha de fer falta, vaja.
No, decidint que ell no té la percepció que assenyala els jugadors.
Perquè ell sempre ha sigut un entrenador que li ha volgut donar sempre explicacions del que passa d'absolutament tot, des del primer dia que arriba, a les causes i les conseqüències de les coses que passen, i això sempre passa al terreny de joc.
Però el que és evident és que la gent té la percepció de que assenyala els jugadors, i ell
bé,
no la té.
Carles, ell no la té, però en el procés d'explicar les coses tal com són, després Piqué no és titular avui, després de l'altre dia on va explicar l'errada puntual del primer gol, i avui ha tornat a parlar de l'errada de la
falta,
dues vegades, i veurem si Busquets és titular al Camp Nou.
Clar.
És a dir, que en aquest punt de transparència que té Xavi, que ell entén que no està responsabilitzant un futbolista, però quan explica una acció i diu que hi ha un error, hi ha un jugador al darrere, fins ara el que ens ha explicat amb el seu següent pas ha tingut consonància.
Però vosaltres voleu dir que això és assenyalar jugadors? Jo crec que és prendre decisions a partir dels moments que travessa l'equip, no? És lògic, si tu veus coses que no t'agraden o que tens la sensació que els jugadors estan passant per un mal moment. Mireu, l'altre dia la prèvia va deixar anar una frase que a mi també em va deixar una mica no sé com dir-ho, però va parlar de que a l'equip li faltava cervell. Recordeu aquesta frase?
Sí.
I et dona la sensació a vegades de que ell doncs transmet un missatge que potser els jugadors no l'acaben d'entendre.
Això és el que vaig pensar jo
en aquell moment.
Jo no ho vaig interpretar d'aquesta manera.
No,
era la qüestió de múscul, li demanava múscul.
Sí,
per si et faltaven 3 Rüdigers
I va dir que li faltava cervell, que la gent pensés més, i a mi això em fa pensar que potser hi ha vegades que el seu missatge que tant explica la sala de premsa i que tant transmet i que tant els hi diu als jugadors,
no,
doncs potser hi ha gent que no l'acaba de captar.
Però avui hem escoltat a Koundé al final del partit i ha dit exactament el mateix que després ha dit Xavi, ha dit hem fallat en les transicions defensives i hem de fer falta en el primer...
La Mireia ha explicat que Koundé li ha fotut una bronca a Busquets.
No? Sí, que algú ha de calar, no?, del missatge de Xavi, sí, el que no. passa que falta d'entrenament, potser és això.
Però, només una cosa, o sigui, si arribem fins i tot nosaltres a fer el diagnòstic, és un diagnòstic que els futbolistes han de tenir assimilat. A la TET avui hem parlat del primer gol de la falta i en el segon gol de la falta de comunicació entre Eric i Koundé en el refús de Carvajal. Avui ara surt Xavi i parla justament de problema de comunicació en el segon gol i de la falta del primer. Vull dir, que nosaltres, que no som ni professionals del futbol ni vivim dintre del vestidor, ens ha estat bastant fàcil diagnosticar. No és tan difícil que els futbolistes interpretin això. Altres situacions potser
sí. No, està clar. O sigui, aquestes, el que no. es nota molt és que potser hi ha una falta d'entrenament d'aquestes qüestions, no?
El fer la falta no s'ha de practicar. Busquets sap que ha de fer aquella falta.
Les transicions defensives que tu ataques, te la roben i no tornes, això...
És evident, però la falta, que és on assenyala tot, Busquets no la fa perquè no arriba, perquè no pot.
Bé, sí, pot, si l'enganxa, doncs és una puntada, en comptes d'una enganxada de samarreta, puntada.
Però és
minut 11 o 12, oi?
Sí.
Clar, un mig centre, li passa pel cap, em jugo del tot la targeta, sí o no?
Segur.
I aquí dubta i s'equivoca.
Segur que té coartada, però clar, com dius tu, la interpretació d'un partit que més saps que tens la ferida oberta i que per tant la primera acció és important que sigui d'èxit i no de fracàs, perquè ja ho ha dit el Lluís Carreras, depenent de com comenci el partit, la ferida es reobrirà i s'ha reobert. Bé, això, com diu ell, madura base de castanyes. Està molt decebut, competir millor. Jo crec que és que això és indiscutible, tot el que ha apuntat. Sentiu?
Bernat, digues.
No sé si em sentiu, perdoneu. No, que si us hi fixeu, estem analitzant gairebé cada partit el que s'anomenen errors puntuals o individuals de jugades
només un incís, és que jo crec que no estem valorant avui una qüestió d'errades individuals ni puntuals.
No.
Jo crec.
Jo el que he notat més avui era...
Espera un moment, Maria. Sí. Bernat, desenvolupa, però... Volia matisar-ho perquè no... Sí. Jo crec que
no parlo de nosaltres. Parlo que en l'anàlisi postpartit de molts últims partits, fins i tot des del mateix punt de vista de Xavi, parlem de coses que han passat i que han provocat que el Barça encaixés uns gols o... I jo crec que potser començaríem hauríem de començar a parlar de per què no generem joc per fer-los nosaltres, no per evitar-los.
Per què no ataquem bé? Que ell ha
per què
dit,
no hem atacat bé
i no hem generat.
Sí, per què no ataquem bé? Per què no generem futbol que ens permeti posar-nos en posicions d'avantatge al davant, que ens permetin fer gols? I que al final és el que el gran Barça de sempre, que és un Barça ofensiu, l'ha caracteritzat. Aleshores, sí, podem fer faltes, podem estar ben situats, podem tenir...
És que això també
podem,
ho feia
podem els espais
bé,
Barça, ocupar-los no? millor, però i estem, com estem jugant? A què estem jugant? Que és la pregunta que feia, crec que la setmana passada, just abans de... no sé, d'un partit de Lliga, no? En una prèvia, que de sobte ens va aparèixer ja com una anàlisi de tercer temps, que vam començar a dir...
Tu vols dir que, més enllà de parlar com competeix l'equip, parlem de com juga l'equip, no?
És que potser l'arrel és, penso jo, de que encara no hem trobat a què està jugant el Barça.
Ja, però jo crec que és la immaduresa de l'equip, que d'això jo crec que estem d'acord amb Xavi, és tant per com juga com per com competeix, no? No sé què s'ha de fer abans, però com crida més l'atenció, com competeix, perquè una altra cosa és que després no juguis bé. Però és que avui la sensació és que el Barça no ha volgut revertir el que estava passant.
Però fa unes setmanes aquest equip sí que competia, eh?
Correcte.
I són exactament els mateixos jugadors.
Abans de la roda de premsa de Xavi era que en les èpoques bones, i jo crec que a partir del joc i del bon joc, el Barça aleshores desenvolupava la resta de virtuts, com competir, com... però hi havia una idea i es posava en pràctica. I jo des de fa temps, és que no sé dir-vos... a què juguem exactament?
Perquè el cercle virtuós s'ha convertit en un cercle viciat. completament.
Sí, potser sí, potser tots són bons comunicants.
Sí, sí, vull dir, jo veig un equip que està desgastat i que tota derrota i cada cop que les coses no surten bé els hi pesa com una llosa, i surten ja que la primera que els hi marquen un gol, l'altre dia ho reconeixia Busquets i Eric García, que l'equip fa una davallada important cada cop que engaixa un gol, i això tampoc pot ser, i això és mental.
S'han de generar nous lideratges. O sigui, urgeix moltíssim que hi hagi dos, tres jugadors que agafin l'equip pel pit, i quan hi hagi els moments, l'arrosseguin per superar aquests sotracs que el futbol et dona, perquè és natural i sempre, passarà sempre. Però el Carles em sembla que ho ha apuntat durant el partit. No hi ha jugadors que rebel·lin, que no és una qüestió de cridar algun company, és una qüestió de liderar. I, vaja, no els trobo. Lewandowski és davant de centre, juga molt bé, però en moments de... I potser és que li falta temps, li falta cocció al Barça com per assumir aquest rol.
Sí, li falta cocció. Jo una mica pel que diu el Bernat, que jo ja estic d'acord en que falta una definició de l'equip. El que passa és que quan veus jugadors d'aquesta qualitat que fallen, les passades que fallen, jo crec que no respon a un model de joc o un estil, o fer-ho bé o malament, perquè estan capacitats per fer bé el que estan fent malament. I aquí és on jo crec que hi ha una part de, podem dir, de lideratge, d'immaduresa, de falta de competitivitat, de ser molt tendres davant de l'adversitat, li podem dir com vulguem, però clar, perquè el Barça avui ha sortit a jugar i sabíem a què volia jugar, a tenir la pilota, atacs llargs, a intentar reduir al màxim les seves transicions. O sigui, més o menys què volia fer el Barça avui no hi havia cap dubte, no?
Sí, ara, clar, en el context de la temporada actual i venint al camp del Madrid, però com a segell d'identitat del Barça de Xavi, de tota la temporada, de saber... Vaja, és que em sap greu fer la comparació perquè sempre és molt tramposa i sempre serà perdedora, però i el Barça de Guardiola sabies què faria i qui jugaria i de què i com ho farien. I ara sí, avui hem jugat a tenir la pilota, a fer...
És un plantejament.
El dia de l'Inter, en canvi, no va ser gens així.
Però ara parlàvem d'avui, no? Perquè avui sí que podries dir, bé, avui hem fet un pas endavant en la direcció, hem tingut bastant clar que volíem jugar, ho hem fet molt malament, però no, els extrems no han tirat cap endavant i els migcampistes simplement ho hem fet malament, però el que volia el pla del Barça avui... Així, ara una altra cosa és que tu amplis el zoom i insisteixis en un argument que jo crec que tens raó, que és l'argument de la definició futbolística, però que no crec que sigui el problema perquè hem perdut avui al Camp del Madrid, o per la imatge que hem donat, o per com hem jugat contra el Madrid, jo crec.
Però la veritat és que no sempre el Barça intenta cuidar la pilota com ho ha intentat fer en els primers 10 minuts de partit, que hi havia aquella intenció. Després és que ho provaven i han fallat passades de 3 metres, 5 metres, sense trencar cap línia, sense cap rival a prop.
Aleshores, això no és qüestió de model de joc. O sigui, per què Pedri falla 3 o 4 passades?
Però és que no sempre juguen així, Carles. No sempre juguen amb aquesta intenció de cuidar tant la pilota.
És veritat, però avui sí.
Però quina explicació té?
Home, doncs que no ho tens interioritzat. Això pot... O sigui, jo no ho sé, però potser... Si tu fas moltes vegades una cosa, l'acabaràs fent millor del que havies començat. I jugar amb aquest ritme baix, d'assegurar molt la passada, de no arriscar per anar endavant, no sempre el Barça està jugant així aquesta temporada.
No, jo crec que ell ha tingut el model del 0-4. Així va jugar el Barça al Bernabéu l'any passat i així va guanyar. I jo crec que ha pensat que era el mateix escenari. I jo crec que no ha estat el mateix escenari perquè l'execució no ha estat bona i perquè els jugadors no han tingut ni la intensitat ni l'energia adequada per fer bona aquesta idea. Però amb els problemes que tenies al darrere, doncs Vinícius tampoc ha pogut amb Sergi Roberto, cosa que reforçava una mica la vostra teoria de que potser era el millor oponent per Vinícius. És a dir... Jo crec que el tema del perfil futbolístic avui no el podem valorar perquè no té continuïtat. Si contra el Villarreal tornem a jugar una altra cosa, aleshores jo crec que aquí podem entrar.
Però
no?
És que fins ara no hem tingut la sensació que el Barça de Xavi Hernández aquesta temporada i la passada sempre
ha volgut monopolitzar la pilota. Però avui quan ha fet l'alineació a la prèvia, tu t'imaginaves aquest partit, més o menys?
Sí, sí, m'imaginava aquest partit.
Aleshores hem anat tots pel mateix camí.
Jo no sabia què m'imaginava, perquè és que... No ho tinc clar, no, perquè venim de molts partits desconcertants i venim de partits on sembla que passarà una cosa i en veus una altra.
O sigui, t'ha sorprès el Barça que has vist?
No, no m'ha sorprès, perquè al final també és reconeixible, al final
final dius, ah, sí, això, és allò que fèiem en algun partit, no? També el Madrid, suposo que pel que va passar l'any passat, doncs ha estat prudent.
Segur, clar.
I el Madrid va salvar d'un equip intel·ligent, conscient de les seves, també, fins i tot, limitacions, que també en té.
I del que vol regular, i del que vol regular,
no? I del que no necessita fer exhibicions i guanyar-li el Barça per golejada, perquè... perquè no viu ara mateix en un estat de necessitat emocional, no?
Però
respecte al tema aquest, per tancar-ho si vols, jo crec que si tu vens d'una trajectòria, d'una implantació, d'una idea i d'un estil de joc i d'una manera de jugar bastant concreta, doncs arribes a partits com el d'avui i allò, doncs, ja els jugadors ho tenen interioritzat i ja surt més fàcil, no?
Sí, però això estem sent lents...
Molt bé, perquè ja ho sabíem. Avui és el partit 50 de Xavi a la banqueta. Ja, sí, la temporada passada hi havia altres jugadors, no, però vaja...
Sí, però jo el que vull dir és que la diferència entre abans del partit i ara només és un. Ja n'hi havia 49. És a dir, no és una cosa que descobrim això, que l'equip està sense línia d'identitat, no? No,
i d'aquí
per això, per mi, no és el motiu principal del que passa avui, perquè és com una continuïtat a allò que ja estàvem fent. Vull dir, clar, fins que no ho veiem una miqueta de perspectiva no podrem saber si sortim d'aquesta situació, que insisteixo que crec que tens raó, sí, que l'equip no està definit, però que avui no és el motiu de la imatge que transmet l'equip, jo crec que apunta més a mi em preocupen altres coses. Maria, perdona, que t'havia tallat abans.
No, jo anava a dir que la sensació general que m'ha donat avui és com una por constant dels jugadors a cometre errors, és a dir, és com un bucle de tenir por de cometre errors, això et porta a dubtar i et porta a cometre més errors.
Hem parlat molt que no ens hem atrevit gaire a filtrar passades, a buscar passades profundes, sempre hem buscat la passada més senzilla. O sigui, hi havia com una mica de falta d'autoestima, però vaja, per no insistir en el tema mental, anirem amb coses més concretes. Carles, tens algunes dades que ens puguin ajudar a tirar del fil?
Aprofito, arrel que dius això de les passades filtrades, de les considerades que nosaltres considerem passades de mèrit, que poden ser les que sempre comentem, pilotes filtrades d'aquest tipus, canvis de joc de 40 metres saltant línies, el Barça avui ho ha intentat 13 vegades. Doncs mira, Lewandowski una vegada, Pedri 3, i la resta són Eric, Koundé, Sergi Roberto. O sigui que a dalt no s'han filtrat pilotes.
Escolta, i les connexions amb els davanters?
Les connexions...
Tan alarmant com el descans?
Una mica més, perquè se n'han fet menys. O sigui, a la primera part hi ha 49 connexions entre defenses i migcampistes, 33 dels defenses, 16 dels migcampistes. A la segona part només hi ha 40 connexions, 26 dels defenses, 14 dels migcampistes.
Bé, molta més connexió del defensa directament amb el davantera que no pas dels migcampistes. Bé, deia l'Anaïs, i jo hi estic d'acord, si ens agafem a coses positives hem vist el millor Ansu de la temporada, no?
Sí, i el millor Ferran, segurament. Hi ha dos partits en joc que ens interessen, un és a Anfield.
Ara mateix acaba de marcar Salah, s'avança el Liverpool quan queden 13 minuts en aquest partit important pel desenvolupament de la Premier, Liverpool 1, Manchester City 0.
I també està jugant l'Espanyol, Sergi Andreu, a Cornellà contra el Valladolid.
Minut 32 de partit, de la primera part, 0-0, una primera part per no partir a coets, diríem, tot i que el domini el té lleugerament l'Espanyol, que ha arribat 3 o 4 vegades, no ha tingut cap ocasió clara, xut de falta a la frontal de José, que s'ha estavellat a la tanca, i poca cosa més, de moment 0-0, minut 33 ja de partit.
L'Espanyol juga de rosa perquè dimecres és el Dia Mundial del Càncer de Mama, contra el Càncer de Mama.
És el dia 19, avui s'ha avançat l'Espanyol, i per commemorar el dia contra el càncer de mama, la lluita contra el càncer de mama, doncs va de rosa avui a l'estadi.
Anaïs, creus que ha arribat el moment amb el que hem vist que Ansu faci ja el salt, aprofitant que la davantera no ha estat gaire fina?
Mira, et diré més, jo l'hauria posat de titular avui.
Avui,
Avui.
Sense indicis, perquè no tenies indicis
de cap
reacció.
Sense cap indici, però per un tema d'anem a provar sort i perquè crec que Ansu Fati necessita un gran escenari per començar a córrer. I crec que ell no se sent bé sortint com a revulsiu amb els partits ja més o menys definits, i perquè sé, això és informació, sé que ell se sent preparat perquè, i és més, necessita que l'entrenador compti amb ell des de l'inici.
I el veuen preparat?
Això ja no, Xavi. Ah. Això ja no. El veuen en un punt... doncs que encara hi ha uns certs riscos, clar, no, amb ell, de que no creuen que potser la tensió que pot generar un gran escenari, doncs el pot malmetre, el veuen encara, doncs això, el que deia el Xavi, amb un punt de tendresa i de feblesa habitual, però crec que són dos punts que es retroalimenten, vull dir, crec que Ansu Fati necessita aquesta confiança i l'entrenador necessita que li demostri, llavors per posar-lo en l'11 titular, jo entenc que tu primer has de fer coses per demostrar que estàs bé.
Hi ha dues accions importants, Dansu. Una és l'acció del gol, marxa de dos jugadors, acaba vinga per velocitat, Valverde per canvi de ritme i de direcció i fa una bona centrada. I després hi ha hagut una acció defensiva perseguint Valverde a tota pastilla, que un jugador que té dubtes no la fa.
Doncs escolta, tothom coincideix que dijous titular o que hauríem de començar aprofitant que Dembélé i Rafinha... van i venen, per dir una manera.
Sí, jo sí.
Aquest any dues titularitats d'Ansu en 13 partits.
Perquè aquesta és una assignatura pendent que tenim, que és aquest pas d'Ansu, aquest punt d'inflexió.
I et diré més, després dels minuts de Ferran...
Ansu i Ferran,
Sí. És que ha jugat bé avui Ferran.
El que passa és que aleshores jugues sense cap dels dos extrems. Passes de jugar amb dos extrems a jugar amb cap extrem.
Escolta, un altre canvi. Sí.
Bé, escolta'm, Ferran a la dreta fa l'extrem,
És que Dembélé i Rafinha... Sí, doncs estan com estan.
Sí. Ara que parleu
no
de jugadors...
Compte que hi ha notícia, oi, Albert?
Sí, ja parleu de jugadors que han sortit de la banqueta. També ha sortit l'acte de l'àrbitre. Per una banda, consigna dues grogues, una a Gavi i una a Kessié, dos jugadors que han sortit de la banqueta. No sé si la de Kessié l'hem dit. Ha sigut a les acaballes del partit per protestar una de mis decisiones.
No l'hem dit, perquè jo diria que són el penal.
Bé, doncs aquestes dues targetes de jugadors, confirmar que la targeta a la banqueta és a José Ramón de la Fuente per protestar una de mis decisiones des de l'àrea tècnica.
No es podia saber això.
I una addenda a l'últim punt de l'acte, que és el d'altres observacions o ampliacions, que diu, una vez finalizado el partido y encontrándonos el equipo arbitral dentro del vestuario, accede a él el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta Struc, solicitando explicaciones de forma reiterada sobre algunas situaciones del partido. Ante estos acontecimientos, fue invitado a abandonar el vestuario arbitral sin más incidencia.
Sin más incidencia.
Si entren a preguntar-te com és que algunes vegades sí que vas a veure l'acció al VAR i altres no, o t'excuses a Hernández que està a la sala VAR, o no tens... Jo no trobo explicació.
Perquè no hi ha hagut...
El president ha de fer-ho, això?
Perquè...
La vestida de l'àrbitre?
Educadament, sí.
El criteri no ha estat unificat, En això coincidim. És que jo, com que això del Bernabéu és com un laberint, he hagut de marxar uns minuts abans de la cabina i no he vist l'acció del penal.
La del penal d'Eric.
Bé, el penal que ha fet gol, no?
Sí, d'Eric.
Sí, jo crec que és penal.
A tot això, Albert, la groga era de Kessié. Nosaltres l'havíem atribuït a Sergi Roberto perquè tots estaven...
Però un moment. Gràcies, Mireia. El que no estic dient si era penal o no. El que estic dient, pel comentari que ha fet el Xavi, i pensava que és que anava per aquí, ha anat a veure algunes accions al VAR o al VAR ha revisat alguna acció que no ha revisat prèviament.
La de Lewandowski amb Carvajal hi ha contacte, també.
Hi ha un contacte, sí. Però, a veure, és un contacte, primer, aquí hi ha una interpretació. Segon, jo crec que no és contacte suficient per fer-lo caure. Mm-hmm. Per tant, l'àrbitre de VAR, si ell també interpreta que no hi ha contacte suficient per fer-lo caure, no avisarà mai a l'àrbitre principal.
En canvi,
aquí hi ha un fet evident que és una trepitjada.
Bé. A tu et sembla una trepitjada. Doncs a mi sembla que freguen els tacs. A mi em sembla que freguen els tacs en el peu de Rodrigo, que fa una piscina important.
Jo més enllà d'aquestes interpretacions que estigueu fent, que són plausibles,
són totes, vista,
el que sí que et diré és que atura el joc. Vol dir això, que si després ell no considera que és penal, tu has anul·lat una jugada d'atac del Barça. I això sí que és decisió
seva. Estava atacant el Barça a la banda esquerra.
Estava atacant el Barça a prop de l'àrea.
L'altre dia, no sé quin dia, ens va tancar un córner, també.
No costa res acabar la jugada i si... el Barça marqués i es considerés que és penal, tu no la vas al gol i xiulades penal. Per tant, no canviaria, o sigui, canviaria que seguiries aplicant el penal si consideres que era penal. Però, en canvi, d'aquesta manera, si ell va mirar i considera que no és penal, al Barça li has pres una jugada d'atac.
Una altra cosa, Bernat, és l'assalt de la porta al vestidor, que era el que tu comentaves, no?
Sí, perquè m'ha sorprès, no és habitual, vaja,
visita,
en actes arbitrals hi hagi residents que entrin...
I
en el futbol ho és, de molt habitual, a la història del futbol.
però que es faci en constant acte aquest, no sé fins a quin punt, en quin to ha estat.
Si és educat, diria que no hi ha problema, no?
De forma reiterada. Aquesta...
Potser pesat, però, educat. Si hagués estat educat per Sánchez Martínez, no ho hauria posat a l'acte.
Tampoc ha dit que hagi estat mal educat i hagi utilitzat formes inadequades.
Que ha estat reincident.
Sí, però vull dir que això et dona a entendre... que quan digui solicitando explicaciones de forma reiterada et dona a entendre que no ha estat una cosa...
Però vaja, a la porta no se'l pot sancionar, no? Vull dir que no passa res. No,
es pot multar el club.
Ah, bé, també van multar-lo l'altre dia per la zona mixta, vull dir que no, per multes no...
Clar,
no
hi ha problema,
però vaja, el que sí que ens explica Sánchez Martínez és que la porta ha acabat calent i nerviós, i una mica, Xavi, si hi havia alguns directius que estaven esperant el partit d'avui per, com ho deies, per ser exigents.
Sí, eren exigents davant del clàssic. Crec que han quedat decebuts.
Han quedat decebuts, no? Diria. Pots confirmar-ho, no?
Sí, ho puc confirmar.
Ja m'ho imagino.
Tampoc estan d'acord, amb les accions arbitrals. O sigui, això també s'ha comentat a la llotja entre els 16 directius del Barça que hi havia avui al Bernabéu. Però, en algun cas, el partit del Barça no els ha deixat satisfets, evidentment.
Tampoc es va deixar l'altre dia.
No, ni molt menys.
I l'altre dia també hi havia un cert run-run amb el que havia passat.
Run-run duplicat, com perquè no hi hagi gaire marge més de run-run,
Bé.
Però aquest run-run, quedi clar que no és l'àrbitre no té la culpa d'això. El Barça no ha perdut per l'actuació de l'àrbitre.
No, però no estem parlant d'això, ara estem parlant de l'exigència dels directius cap al projecte, cap a l'entrenador.
Sí, però home, clar, però és que això és normal, perquè imagineu-vos que vosaltres teniu molts diners, els poseu tot a la graella, inclús va arribar l'aval personal del president, que tot i que després el va recuperar, doncs dius, anem a per totes, perquè si les coses no funcionen al camp, no funcionaran fora, i les coses al camp no t'estan funcionant. Llavors és lògic que hi hagi aquest punt d'intranquil·litat. En un altre moment, Joan Laporta hauria sortit a parlar avui. Però jo crec que hi ha un cert punt de contenció
hem de dir
qualsevol cosa que se'ns passi pel cap en aquests moments,
jo
perquè això
calma,
pot generar un incendi, clar.
Ara queden uns partits bastant complicats abans de l'aturada pel Mundial, especialment pels entrenadors que visiten el Barça, no? Com el del Villarreal, Unai, com el de l'Atlètic Club, el meu estimat Valverde, Nagelsmann amb el Bayern... i Gattuso.
No, hi haurà respostes.
Al final acabarem agraint que hi hagi un Mundial aviat.
Són quatre partits exigents i que poden servir per aclarir bastantes coses.
No, absolutament d'acord, Bernat, que és que el Barça està obligat a reaccionar. Estava obligat avui i se li ha passat. Doncs li queden dues obligacions més, però és que no pot passar per aquí. Per això crec que en Xavi ha de començar a renovar, diríem que, jugadors estructurals i decisions que semblaven consolidades, com quin era el mig camp i quin era la davantera. I en això vaig una mica amb el tema Ansu i el tema fins i tot Ferran, que potser esperem que el partit d'avui els hagi servit per alguna cosa. Ferran per desbloquejar-se davant del gol i Ansu per fer aquell punt que necessitava, que ens explicaran ells, aquella sala a la titularitat de dir, ara em toca a mi. O sigui, ja he aguantat Rafinha, Dembélé i els tres avions, però els tres avions, com deia el Bernat, no volen. Com a mínim dos d'ells no volen. Doncs ara em toca a mi. Veurem què passa a partir d'ara. És el moment de triar el millor.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor jugador d'aquest Real Madrid 3, Barça 1. Costa ha votat a Ferran Torres. Bernat Coll.
Ansu.
Xavi Campos.
Ferran Torres.
Albert Mora.
Ferran Torres.
Marc i Carles.
Ansu.
Bernat.
Ansu.
Ricard.
Ansu.
Mireia.
Ansu.
Anaïs.
Ansu Fati.
I els oients també han votat a Ansu, per tant, guanya per majoria Ansu Fati.
Doncs Ansu, que ha estat el millor jugador. Però Ferran ho ha fet bé, Mireia, ha dit alguna cosa, Ferran?
Sí, el podem sentir als micròfons de DAZN dient que han vingut aquí amb les piles ben carregades.
Bueno, es verdad que veníamos de un partido doloroso el otro día, pero hoy es un clásico, veníamos con las pilas recargadas, con mucha ilusión, y bueno, hemos perdido, estamos dolidos, pero hay que seguir trabajando, que el jueves tenemos otra oportunidad.
Ha habido una acción de Lewandowski en un posible penalti, ¿cómo lo habéis visto? El árbitro finalmente no lo ha revisado.
No lo he visto repetido, no sé, no sabría decirte si es penalti o no. Al final son circunstancias del partido, si el árbitro no lo ha pitado, será por algo.
Habéis encajado hoy el triple de goles que en el resto de la liga. ¿Qué os ha faltado?
Bueno, creo que no hemos sabido llevar el partido a nuestro terreno, donde estábamos como nosotros, teniendo el balón. Hemos perdido muchos balones y bueno, el Madrid ahí está cómodo y nos han pillado a las contras y yo creo que eso nos ha matado.
Habéis tenido una opción después de tu gol de recortar diferencias, pero después el penalti a favor del Madrid ha vuelto a romper el partido.
Sí, yo creo que con el 2-1 podríamos haber apretado un poco más, pero bueno, ha venido el penalti que ahí sí que nos ha terminado de matar y yo creo que eso nos ha rematado.
Això pel que fa a la davantera. Què us ha semblat l'equip al darrere, les decisions de Xavi, Koundé, Balde...
No ha sortit
Sergi
malament,
Roberto.
No, Sergi Roberto en la jugada de 1-0 doncs et supera una desmarcada i la velocitat de Vinícius. És que és imparable. Allà, en aquest escenari... és molt difícil
Araujo,
aturar...
Només
que això em referia Araujo, jo, Araujo... Ricard, amb la píndola, o sigui, amb el contestador... El descans, que ja he vist que no us havia agradat gaire.
No,
però
sí,
vaja, que em
sí,
referia home, que jo l'he vist patir, lògicament, amb el tema de la velocitat
però,
de Vinícius.
Home, clar, però és que ara el defensa, normalment, com a molt està perfilat de costat. Vinícius va de cara. L'arrencada de Vinícius sí. És molt més ràpida que la defensa. És impossible aturar-lo, impossible. Ni Araujo l'atura en aquella acció.
No?
Jo crec que no. No
ho sé. Jo tinc els meus dubtes.
Bé, una pilota a l'espai, a la mateixa alçada, Araujo s'ha de girar, insisteixo, és que...
Sí, sí,
i l'altra sí, sí que és un avió.
Ja, passes que Araujo també és avió, vull dir que... Però vaja, que no hi ha tema, perquè Araujo no hi era, vull dir que...
Sí. Clar, clar.
Jo també crec que Sergi Roberto ha fet un bon partit. Jo crec que està en bona línia, és dels jugadors que estan mantenint el rendiment en tots els partits.
Koundé ha transmès seguretat. A mi
sí,
el partit,
ha tingut un parell d'equivocacions, però jo crec que ha estat bé i que li ha ajudat a l'equip
en el 2-0 en el 2-0 és un accident en la primera part de la jugada. O sigui,
sí.
Que un refús sense gaire intenció de Carvajal toqui el cap d'Eric i li caigui per darrere de l'esquena de Koundé a Vinícius, és que és difícil d'evitar i de preveure.
Sí, però jo aquí li podria donar raó a Xavi, que és, parlem-nos, perquè aquesta jugada no l'ha de tocar Eric. Perquè li acaba els peus, li hagués acabat els peus a Koundé. I això s'han de parlar. Això s'han de fotre un crit.
Estic d'acord perquè es fan un nus entre ells quan és una pilota que la tenien. Bueno, ho hem comentat durant la transmissió. I he de dir una cosa, estem parlant dels joves i vull afegir Balde, que no ha començat gaire bé en els dos primers capítols, però després crec que ha provat amb nota el seu primer examen gran.
Ha entrat Alba i no ha fet gran cosa, no?
No, ni molt menys. Jo crec que la defensa...
Però ha entrat per atacar, no? Per
sí,
ser,
ajudat,
per tenir pes ofensivament.
Ha ajudat en atacs.
Sí. Una centrada, però... Sí, però jo estic d'acord que Balde ha...
superat l'examen.
La cara alta del partit i ha tingut moments on fins i tot ha superat els seus difícils rivals.
Ara, la defensa de la frontal sí que és un aspecte i això ja
exacte,
ha decisió dels jugadors... que no s'han d'enfonsar tant, però quan corres cap enrere, la inèrcia... Què fa el Barça? Quan d'extrem a extrem, què busca la frontal? Doncs això, si és una arma teva pròpia, l'has de saber treballar. I algú ha de poblar la frontal. És que ha quedat dues vegades despullada, absolutament.
És que hi ha una imatge d'això que diu Xavi, del primer gol, que hi ha 30 metres a distància entre els davanters que s'han quedat a dalt del Barça... i a recuperar a l'àrea, és a dir, a la frontada de l'àrea queda totalment despoblada.
Ja, però els que arriben, ajudant... Que crec
sí,
que són...
però que vull dir que el recolliment també hauria de ser potser més... No sé si és físic, no sé si és mental...
Ter Stegen s'ha queixat després de l'1-0. Per mi és més greu l'acció del 2-0, claríssimament. O sigui, és que no et diré que era un atac posicional del Madrid després d'aquella jugada amb Vinícius, però gairebé, i queda desplodat absolutament. Busquets més enfonsat que el punt de penal...
Mm-hmm. Has dit Busquets, oi?
Sí.
És el moment de Bernat Coll.
Veritat o mentida?
Veritat o mentida?
Va, que parlem de Busquets. Per què no troba el seu millor joc? Anaïs Martí, comences tu. No és tant problema de Busquets com de model de joc. Veritat o mentida? No és tant problema de Busquets com de model de joc. Per ell, evidentment. Veritat o mentida?
Mentida.
Maria Garrido.
Mentida.
Marc Domènech.
Veritat.
Xavi Campos.
Veritat.
Mireia Ruiz.
Mentida.
Bernat Soler.
Perdona, estàs preguntant si estàs afirmant que és problema d'ell o de
joc? No és tant problema de Busquets com de model de joc. Veritat o mentida?
No és tan problema de buscar, és un problema de joc. Veritat.
Carles Domènech.
Mentida.
Albert Mora.
Veritat.
Ricard Torquemada.
Mentida.
I ens quedem aquí.
O sigui, si heu dit mentida, no? Assenyaleu directament Busquets.
Sí.
Jo crec que Busquets ha
començat. Comença...
Sí, perquè entenc que el Bernat Coll es refereix al partit d'avui, no als últims 5 anys, no?
No, últimament. No, últimament.
Bé, jo em referia a avui i he dit mentida. Jo crec que hi ha molts factors que han condicionat els últims partits de Busquets. Avui jo l'he vist amb detalls que ell controla quirúrgicament que no els ha controlat. De pèrdues de pilota...
La no falta a Toni
La no
Kroos.
Falta a Toni Kroos. Una altra acció que Toni Kroos també el supera, sí. Té la segona oportunitat i tampoc fa la falta. Coses que a Busquets no li passen. I en un partit on avui no podem parlar del
no,
model
pla
de joc.
No, el pla no era favorable per ells.
El partit no ha estat un partit obert d'intercanvi de cops. Per això jo parlo de la mentida sobre el partit d'avui. Jo crec que Busquets necessita... No netejar les cames, netejar el cap.
Quantes vegades Busquets ha refusat pilotes al vell mig de l'àrea? O sigui, la sortida, aquelles segones pilotes que pot rebre un migcampista rival, i ja portem el gol de l'Inter, portem el gol de Valverde, on ell... No és que no arribi, és que està desubicat, està a 3 metres de l'home que acaba rematant. Jo crec que és físic, cap, li pesen unes quantes coses a Sergio.
Sí, sí. Val, els veritats.
Jo crec que és un jugador que està en un moment de forma baix, evidentment, i és que, clar, s'havia de contestar una pregunta, perquè la veritat és que hi ha una part de veritat i una part de mentida.
Tu què has dit, veritat o mentida?
Jo he dit veritat, perquè crec que li pesa més el problema que he explicat abans que té el Barça de joc, i que ell és un dels jugadors més damnificats per aquest problema. De fet... Tornant una mica a la història que recorrem cada 2x3, quan el veig amb Espanya no el veig patir tant.
Exacte. A mi m'ha fet dir veritat això que dius de la selecció espanyola.
Sí, i per tant entenc que tot i que ell està en un moment...
Vull posar un parèntesi en els últims partits de Busquets en la selecció espanyola, tot i que per mi serà titular al Mundial, i entenc el que dieu, però jo crec que el context de la selecció l'afavoreix.
A Portugal va jugar bé, Ricard, recordo.
Contra Suïssa no va estar especialment fi, però vaja...
Tot i així, jo crec que el Xavi hauria de pensar en un recanvi pels pròxims partits, eh?
Sí, ara se'l veu tocat. Tal com l'equip està tocat anímicament, ell se'l veu molt insegur, incòmode... És així, i el partit d'avui és dolent.
Però és que anem tard ja amb aquesta decisió, eh? I jo crec que el Barça va molt tard. De fet, recordo que l'any passat a Xavi ja li preguntaven pel possible recanvi de Busquets si no li preocupava, i l'entrenador reconeixia que és que no el tenia, el recanvi.
Sí. No, Anaïs,
ja has arribat a la temporada següent i segueixes sense tenir un recanvi.
És un problema del Barça que arrossega de fa 5 anys, de no buscar-li un recanvi. Jo parlava de fer alineacions, i ara mateix no pots fer fitxatges, i per tant amb les alineacions...
Però mira, ara que deia el Xavi això de Portugal, pot ser que contra Portugal Busquets jugués mitja hora o la segona part?
Segona part, tens raó. Tens raó. Que Rodri va començar de mig centre i la segona va sortir i el descans.
Sí, vull dir que jo crec que és un jugador que no ha tingut descansos i que pateix molt el que esteu explicant, el que diu el Bernat i el Xavi, estic d'acord, o sigui, pateix molt la indefinició tàctica i pot fer que això arribi un moment que et segui i que aleshores tu comencis a perdre confiança o a més et cansis o a més no estiguis amb el punt just d'interpretació, eh? Jo no jutjo ni dubto de les condicions de Busquets fins al punt que crec que això, que serà titular al Mundial i que ho farà bé, segur. Ho deia l'Anaïs també, o sigui, tenim urgència per trobar un substitut. I si juga De Jong, vaig amb el Bernat, no podrem jugar el mateix. Perquè no té res a veure una cosa amb l'altra.
No.
Que jugui Sergi Roberto.
Sergi Roberto.
Doncs sí, no estaria mal.
Potser és el més similar posicionalment a Busquets.
Aleshores també estaria bé tenir un lateral dret, eh? Una altra cosa que ens falta.
És més important el mitjà que el lateral dret.
Sí.
Bé, ara ja tenim...
Home, el primer gol d'avui no sé què dir-te.
Christensen tornarà aviat.
El primer gol d'avui no pot ser mai culpa de Sergi Roberto, Albert. És que m'estic posant de molt mala bala perquè estic
parlant amb
el penal a Lewandowski. És un escàndol, és un escàndol.
Estàs molt enfadat avui, Xavi.
Molt. Xavi, tens sort que queden 2 minuts gairebé de transmissió i de TET, i per tant... Per cert, el Sergi, el descans ja el té, no?, a Cornellà del Prat.
Sí, Ricard, sí, 0-0, una primera part sense massa història, eh? Ha tingut una mica més el pes del partit a l'Espanyol, ha arribat 3 o 4 ocasions a trepitjar l'àrea amb un cert perill, però sense cap ocasió clara. La més clara, de fet, l'ha tingut el Valladolid, que en una contra Ha quedat sol Sergio León davant de l'Ecom. Per cert, avui repeteix a la porteria l'Ecom. I una gran aturada del porter francès, a Sergio León, que ha salvat el gol del Valladolid. Claríssima, claríssima. De moment 0-0, el descans a Cornellà del Prat.
I l'afició aguanta bé,
Sí, sí, prou bé, prou bé. Tot i que avui s'esperava, jo crec, que alguna cosa més de l'Espanyol.
Bé, deu estar una mica on... a l'expectativa de la segona part, no? Perquè si parli d'empatat a zero, qualsevol acció podria canviar la situació.
Exacte, queda tota la segona part.
Ricard,
digue'm.
Em deixaràs 30 segons per fer un comentari fora del que és el partit.
Sí,
no, a veure, no és cap drama, però no vull acabar sense dir-ho. Avui el Barça ha portat a la samarreta un logotip d'un cantant que es diu Drake, que és fruit de l'acord que té amb Spotify, que li permet a Spotify, crec que són en 3 partits durant la temporada, doncs posar-hi el nom d'un artista, el que consideri oportú. I a nivell de màrqueting, perfecte, i un acord boníssim i tal. Jo només vull dir que avui el Barça ha portat el símbol d'un senyor que ha fet ostentació avui d'haver fet una aposta de 617.000 euros, que a més ha perdut en una casa d'apostes, perquè havia apostat que guanyaria el Barça i que guanyaria l'Arsenal. Crec que l'Arsenal ha guanyat,
sí, 0-1.
Però el Barça no, i ha perdut, per tant, l'aposta perquè era combinada. I bé, que això és el risc que té a vegades, que la samarreta pugui sortir-hi qualsevol cosa. Ja sé que no passa res i que ningú associarà, però vaja, avui hem portat el símbol d'aquest senyor que es gasta 617.000 euros en una casa d'apostes, amb tot el que significa del joc, etc, etc, i l'hem dut a la samarreta. Ja està, i és un cantant que segurament és molt bo
deixem,
i fa cançons molt bones.
Deixem de ser amos del nostre destí
una
quan
miqueta, sí.
Estem obligats a tenir el cul llogat, com explica el Bernat en aquest cas.
Deixa'm tancar resultats internacionals, Ricard. Anfield està a punt d'acabar, estem de fet al minut 100, aquest Liverpool 1, Manchester City 0. D'acabar així, l'Arsenal tindria 4 punts de marge al capdavant de la Premier. A Itàlia, el Nàpols ha fet el tercer i es posa per davant. Nàpols 3, Bologna 2. I a Alemanya, el líder, l'Union Berlin, ha guanyat 2-0 contra el Borussia Dortmund.
Déu-n'hi-do, el Union Berlin. Sí. Anaïs, reaccionarem aquesta setmana o no? Villarreal i Athletic Club a Camp Nou,
Tant de bo, Ricard, pel bé de tots, però jo la veritat és que sí, és que no veig que la manera amb la que el Barça pugui sortir d'aquesta mala dinàmica. Jo avui tenia moltes esperances perquè crec que els grans escenaris són els que et poden motivar a que tu, doncs, una mica
bé
et reivindiquis. I
sí, t'he vist la mateixa convicció que el Barça al Bernabéu.
Sí, exacte, és exactament aquesta. Ho acabes de definir molt bé.
Doncs esperarem a veure què passa, perquè comencem a tenir certes urgències, sobretot de definició de joc, de refundació de la il·lusió, que ha caigut tot en una setmana amb 2 cops molt dolorosos. Ara ho rematarà el Guillem Soler.
La TDT. Saps que la millor assegurança de cotxe t'ofereix un 50-50? Doncs sí, perquè ara tens l'assegurança de cotxe del RAC, la que de veritat et soluciona els problemes amb un 50% de descompte. I a més, tens 50 euros en contractar una altra assegurança del RAC. La teva assegurança de cotxe té un 50-50? RAC. I som per ajudar.
El vol del Mussol. Amb Guillem Soler.
Bona tarda, Guillem.
Bona tarda.
A volar.
Deixem el caràcter a la banqueta. No juga Gavi. No ho entenc. M'escalfo amb Xavi. A la primera s'avança el Madrid. No estic preparat per això, després de dimecres nit. Tenim algunes aproximacions, però ells estan més a gust que una àvia preparant els canelons. No fem 3 passades seguides. Sense esma per llepar-nos les ferides. No n'hi podem posar ni una al nostre davanter. Aniríem 2-0 igual amb tu de porter. Estem lents, poc valents, poc contundents. Ells són intel·ligents, són homes contra nens. I ells són tan conscients, zero invents, solvents. Ho sap tothom. Ens separen 3 punts i tot un món. Per fi entrant su Gavi i Ferran. Ara sembla que hi van. Fem el 2-1. Tenim alguns moments de llum. Penal d'Eric. Seguim amb la feblesa. Quina setmana més completa. Ens falta maduresa al camp i a la banqueta.
Doncs crec que la frase final ho defineix molt bé. Guillem, ens haurem d'aixecar perquè això no s'atura i tenim una setmana amb 2 partits dificilíssims a casa.
A veure si amb rivals una miqueta més assequibles, amb la qualitat individual podem sumar, que és el que ens curarà, sumar.
Doncs ens sentim dijous, Villarreal. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio.
L'app de Catalunya Ràdio.
Escolta'ns com i quan vulguis.